Bon dia, són les 6 i des d'ara i fins les 7, com sempre aquí a la Primera Pedra, en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
La Primera Pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
El badaloní Miquel Antoja és un dels nous talents emergents de la cuina espanyola. És jove i, per tant, combina la seva vida professional entre fogons i una gran popularitat a través de les xarxes. Ha treballat en grans restaurants i ha estat xef creatiu en cuines amb 3 estrelles Michelin. Com diu Ramon Freixa, en Ramon és un xef millennial. Ara treu el llibre 101 receptes per triomfar, aquell llibre que tothom voldria tenir al costat de la cuina. El podeu comprar des de mitjans de març. Miquel, molt bon dia.
Hola, bon dia.
A què dediques més temps ara? A les xarxes o a la cuina? Als fogons o a les redes socials?
Normalment sempre és un 50-50. A les xarxes socials ja és molt fàcil dedicar-li quasi més temps, perquè com que estem enganxats al mòbil és més fàcil, però en principi intento que sigui més cuina.
Uh-huh. A més, a part d'aquesta dicotomia, també en tens una altra. Pastisseria o cuina? Perquè tu ets tant pastisser com cuiner tradicional, no?
Sí, la gent em sol enviar més a la pastisseria, diuen que se'm dona una mica millor que la cuina, però en veritat jo em considero 50-50 també en aquest cas.
101 receptes per triomfar. De totes aquestes 101, trien una que sigui, o un parell que siguin per tu les més significatives d'aquest llibre?
Bueno, em quedaria amb alguna base, o em quedaria com amb algun caldo, un caldo com el de carabinero, gamba, o un d'aquests fondos, que és una bona base per poder fer moltes coses, però després poder elaborar una bona fideuà, un bon arròs, una salsa de marisc, no? Al final intento donar receptes bases que després puguis adaptar i personalitzar el teu gust canviant 4 ingredients.
Estàs aquí, però has fet un llarg camí, tot i que ets molt jove, has passat per grans cuines. Què és el que et va portar al món de la cuina?
Doncs a mi m'agradava una mica cuinar a casa, feia les coses una mica així amb gràcia, i un amic meu que anava a estudiar per seguir amb el negoci dels seus pares em va incitar a apuntar-me per aviam si m'agradava. Era aquella època de que no saps què estudiar i què no, i a l'apuntar-me a l'escola d'hostaleria i veure que t'agrada i que cada dia te'n vas content a casa, tot i que primer d'hostaleria l'únic que fas és netejar i picar ceba, i ja deies, ostres, ja estic content, saps? I imagina't el dia que cuini, ja estaré més content i tot.
Creus que la cuina d'ara estan cada vegada més a la senzillesa, és a dir, tornen als valors més tradicionals de la cuina i s'està perdent aquella sofisticació en la que havíem anat potser en altres anys anteriors?
Sí, jo crec que mai s'ha perdut realment això. L'únic que tot són modes, i modes passajeres, però al final el que la gent busca és menjar molt bé, i per menjar molt bé no t'has de complicar molt la vida, has de fer les coses amb un bon producte fresc i molt ben fetes.
Ara que dius això de no complicar-nos gaire la vida, hi ha un plat que aparentment és molt senzill, que són les croquetes, que qui més qui menys en compra o en fa, però tenen el seu secret. Tu aquí n'expliques, em sembla que són les de pernil, no? I fas unes croquetes de pernil.
Sí, n'hi ha tres en el llibre.
Tres en el llibre. Doncs digue'm el secret que creus que han de tenir unes bones croquetes, la base d'una bona croqueta.
Paciència, perquè al final és escaldar bé la farina i remoure bé, i també és important una bona matèria prima. Si li posem pernil, no posar-li els trossos d'os, sinó comprar un bon pernil de qualitat i afegir-li al final, per no, el pernil ja està cuit, no li fa falta una altra cocció. Són respectar diversos punts que faci que al final la croqueta tingui gust a fresc.
Si algú ens està escoltant, sobretot la gent jove, i té ganes de ser cuiner, què creus que ha de tenir un bon cuiner avui dia?
Nosaltres, els cuiners, som molt servicials. Al final, has de tenir el sentiment aquest de voler emocionar les persones i fer tot un esforç gegant per al final un petit detall. Estic parlant de quan fem un arròs, quan fem una mona de Pasqua, quan fem un caldo de 8 hores, quan fem coses així, saps que el resultat final és en 20 minuts s'ho menjaran, no? I hi ha hagut un procediment d'un, dos dies, doncs tot aquell esforç, aquells petits detalls, doncs s'han de poder transmetre i s'ha de tenir amor i carinyo per la professió i ganes sempre de millorar, no?
Escolta, Miquel, ara et demanaré que ens regalis una recepta senzilla, que si algú ens està escoltant, tot i que és molt aviat pel matí, digui, mira, quasi que m'arriscaré a fer-la. Dóna'ns algun secretet d'aquests. D'on vulguis, ens és igual.
No, els convidaria a fer ara, que és ben d'hora, un soufflé de xocolata.
Oh, que bo!
un soufflé de xocolata, que és un biscuit així calent que va cuit al forn, i és molt fàcil perquè l'únic que s'ha de fer és amb una mica de llet, les peces amb una mica de farina de blat, i un cop abullit ho mescles amb xocolata i unes clares d'ou muntades i les introdueixes dins d'una tassa de cafè amb llet que tothom té a casa, o una tassa normal. Mm-hmm. Això ho posa 5 minutets del forn i crea un biscuit calentó amb l'interior ben cru, com si fos un colant.
Oh, que bo! I ben senzill, no? Mira, per esmorzar avui, què? És un bon esmorzar,
clar,
no?
Bé, i pots acompanyar amb el croissant o amb el tros de pa que et va sobre ahir, o si tens algun gelat a la nevera, li poses una bola de gelat i ja ho corones.
Escolta, doncs a la gent que està dormint encara ara a casa, els hi podem preparar aquesta sorpresa, no?
Exacte.
Doncs, Miquel, ja amb aquest secret ens quedem. Ara despertarem a tothom de casa amb un gran esmorzar. Esperem que passis un gran dia i t'agraïm molt que ens hagis atès la trucada. 101 receptes per triomfar, de Miquel Antoja, editat per Libros Cúpula. Moltíssimes gràcies i una abraçada ben forta.
Gràcies, que vagi molt bé.
Adéu.
Adéu.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí.
Un moment per la secció de gossos amb la Georgina Colom. Georgina, molt bon dia.
Molt bon dia.
Anem a fer el gos, però ara amb lectura, perquè s'acosta Sant Jordi.
Ai, sí, ens encanta. Ens encanta celebrar-ho.
Sí? Sí, sí. Està molt bé, a més, buscar llibres relacionats amb el món del gos.
Com sempre.
Com
nosaltres
sempre,
ho celebrem molt caninament.
Molt caninament. Què ens proposes?
Mira, comencem amb un títol que em fa molta il·lusió, perquè és una novel·la infantil que ensenya als petits i joves, o sigui, petits a partir dels 8 anyets, l'amor i la lleialtat dels gossos envers els seus humans. I és que és, el títol és Hachiko, que us sonarà, perquè es diu Hachiko, el gos que esperava, de l'autor Lluís Prats, publicat per Galera. I és que és aquesta història del gos que esperava el seu amo a l'estació del tren, aquell gos japonès que hi ha l'estàtua allà a la plaça Shibuya. Doncs expliquen una novel·la que és apta pels nens, i això, i a més que fa pocs dies aquest autor el van guardonar amb el Premi Strega Infantil, que és un dels premis més prestigiosos de la literatura infantil a Itàlia. Vull dir que és una molt bona novel·la.
I tant.
És un llibre, això, recomanat per nens a partir dels 8 anyets, o sigui que si els voleu...
Nens i no tant nens, perquè
nens
la història
no és
prou maca.
Sí, la història és preciosa, no? Sí, però sí, la novel·la està així una mica adaptada, i llavors, si teniu nens a mans dels gossos, amb aquest...
Triomfarem,
segur.
Està molt bé. Una altra proposta, a veure.
Després tenim La niña que sabía de perros, de su mare Marleta, que aquesta és de KNS Ediciones, que és una editorial que ens ha sorprès molt. És especialitzada en publicacions d'ensinistrament i etologia canina, que us la recomanem molt perquè té molts títols i molt xulos. Uh-huh. Aquest concretament, La niña que sabía de perros, és una altra obra dirigida al públic infantil amb informació bàsica necessària sobre el llenguatge dels gossos, les seves necessitats, com educar-se un gos. Doncs millora el coneixement dels animals i ajuda a prevenir aquests incidents que podem tenir entre gossos i humans, especialment entre gossos i nens.
Per tant, doncs
és una mica,
també.
Sí, també, és educar-los en com han de tractar els gossos, amb respecte.
Doncs una altra de dietes, en aquest cas, que tu n'havies parlat, de la dieta BARF.
Correcte, que ja hem fet una secció aquí, fins i tot especialitzada en dieta BARF.
Sí, sí,
però
sí.
Si encara teniu més inquietuds, doncs igual, de la KNS Edicions, el doctor Billinghurst, a veure si ho fem bé.
Aquest nom són una mica traïdors, eh?
Sí, sí, és molt traïdor. La dieta BARF és aquella manera d'alimentar els gossos amb aliments crus i sense processar. Per qui vulgueu informació molt acurada sobre el tema, doncs us recomanem aquest llibre, que és molt pràctic, i és d'aquest, el metge veterinari australià, que ja als 80 ja va revolucionar el món de l'alimentació dels gats i els gossos. És per ambdós, per gats i gossos.
Està molt bé.
Fer un dos por uno, sí.
Dieta BARF d'Edicions KNS.
Sí,
per qui vulgui trobar-lo, doncs també molt útil. I també no deixem de parlar de cuina.
Continuem amb l'alimentació canina, que ens agrada molt. I és que, per aquests que sigueu més cuinetes, si teniu temps i cuinem pels nostres amics, per què no podem cuinar pel nostre millor amic, que a més el tenim cada dia a casa?
A més, mira, un altre dia hauries de fer una altra recepta, perquè vam estar veient un vídeo i me'n recordo les galetes que vas fer pel Culi, i ens va agradar tant que volem repetir.
Va, farem una recepta.
Haurem de fer una. Però de moment, qui vulgui fer-ho a casa, doncs que agafi aquest llibre i que consulti La cocina sana para tu perro.
Sí, i a més, és que és maco, perquè l'autora és de l'editorial Esfera de los Libros, i l'autora és la Gemma Knowles, també un nom trampa.
Knowles.
Sí, directora del refugi Canòpolis, al Parc Natural del Garraf. La tenim molt a prop.
Mira.
Sí, i és un lloc on viuen animals esperant una família que els adopti. Així ja ens hem parlat moltes vegades de protectores i tal. Doncs la Gemma és una ferma defensora del som el que mengem i fa anys que va decidir-se per una dieta natural, rica i sana, per alimentar els seus animals. També els del refugi.
Sí.
I és elaborada doncs, en carns, en peixos, verdures fresques. I aquest llibre el que ens ofereix són més de 30 receptes fàcils d'elaborar, menús setmanals i, sobretot, el que l'autora pretén és convèncer-nos que cuinar pel nostre millor amic no és car i, a més, que és molt beneficiós per la seva salut.
Doncs això és el que hem de tenir en compte. No és car, no és car. Per tant, si us voleu animar, Cocina sana para tu perro.
Sí.
És aquest llibre de la Gemma Nowles.
Sí.
I que també és un altre suggeriment per aquest Sant Jordi, per qui tingui gossos i tingui ganes de dedicar-hi temps, també.
I ens guardem alguns títols per la setmana vinent.
Té raó, perquè encara tenim temps.
I teca.
Això està molt bé. Doncs, Georgina, que tinguis bona setmana.
Vinga, moltes gràcies, igualment.
Ara que hem entrat a la primavera amb aquesta setmana tan maca que hem tingut, doncs ens ve molt de gust anar sentint una cançó de les que ens porta el Francesc. Molt bon dia, Francesc.
Bon dia, Noemí. Tens tota la gorra del món i ha fet una setmana fantàstica.
Sí?
Aquí a la costa hem gaudit d'uns dies de fer el cafetó arran de mar, prenent una mica el solet...
Sí.
I vaja, la llàstima és que no ens acompanya el cap de setmana.
No, però mira, només el fet de que es fa de nit tan tard, ja sembla que siguis estiu, eh?
Sí,
encara que estigui tapat, és igual.
Que venen dies llargs i bonics, no hi ha cap mena de dubte per escoltar bona música, com és lògic.
Clar, i això és el que esperem de tu, que ens diguis a veure quina cançó podríem escoltar avui, per exemple.
Doncs mira, al mes d'abril, Gotes Mil, diuen també que amb això tenen molta sort, però per altra banda també és en l'època de nous enregistraments, lògicament, de la sortida de llibres a costa Sant Jordi,
sí.
I per això mateix, doncs, nous llibres i discs. En aquest cas, aquest mes d'abril tindrem diversos discs nous, nous enregistraments, com per exemple aquest que ens presenta un grup que es diu Clave del Sur. És un grup nou de Trinca, han presentat un compacte aquesta mateixa setmana que es diu Amalgama, i que és una barreja entre ritmes caribenys i música mediterrània. I això és molt fàcil de dir perquè els dos capdavanters del grup són en Salva Gallego, que és veneçolà, guitarrista, i la Montse Ferrer Moner, que és una de les components de les Anxovetes, acompanyats per l'Anoni Madí a la percussió, l'Alberto Narta al piano i en Jordi Ruiz al baix. Doncs són un grup molt compacte que jo crec que presenten nous sons molt interessants. Sons mediterranis, caribenys, en clave de sur.
En clave de sur se escriben historias en papel de caña con tinta y café. Bajo el calor de un sol de justicia que deja morena el alma y la piel. En clave de sur.
Quina veu més maca, més dolça.
Sí, esclar, tu de seguida ho has lligat amb les Anxovetes que t'agraden tant. Doncs és una de les veus solistes, la Montse, que per cert està doncs, fantàstica, perquè amb les Anxovetes doncs, varen fer aquesta presentació també en el Palau de la Música Catalana el mes passat, i ara Amalgama aquest dissabte que ve, justament el dia 14 a les 12 del migdia, i en el pati de la Casa de Cultura de Girona presentaran aquest compacte Amalgama, en clave del sur. Una oferta novedosa, una proposta molt interessant, absolutament recomanable, aquest concert del dissabte, i també aquest nou enregistrament que avui presentem a la Primera Pedra.
Doncs sí, senyor, l'escoltarem. Francesc, que tinguis bona setmana.
Fins diumenge que ve, en directe aquí, que em trobo
exacte,
molt a faltar.
Sí, jo també. Avui no és un diumenge com cal.
Bon diumenge, bona adéu, jornada.
Adéu.
En clave de su la pasión se devora, fluye en la vena de esta ciudad. Es como un hechizo, un eterno verano, es una cadencia que de bailar. El sur te habla con cariño, el sur te da su corazón, el sur te mima como a un niño, el sur te canta una canción, el sur te habla.
Les notícies a la primera pedra.
Bon dia, el president del Parlament, Roger Torrent, repta el jutge del Suprem, Pablo Llarena, a que deixi sortir Jordi Sánchez de la presó per sotmetre's al debat d'investidura. Torrent considera que, si no ho fa, posarà per la justícia espanyola per sobre del dret internacional. N'ha parlat en una entrevista a La Vanguardia.
Hi ha una resolució del Comitè de Defensa dels Drets Humans de Nacions Unides que diu que s'ha de permetre la seva investidura. I ha de ser el Suprem que decideixi si fa cas a la legalitat internacional o continua escrivint una de les pàgines més fosques de la seva història.
Després d'una nova ronda de consultes, Torrent ha informat que Jordi Sánchez tornarà a sotmetre's al debat d'investidura. Ahir des de Berlín, Carles Puigdemont va demanar a l'estat espanyol que canviés d'estratègia.
La decisió del Comitè de Drets Humans de Nacions Unides brinda l'oportunitat a l'estat espanyol de canviar d'estratègia. Brinda l'oportunitat de reforçar su imagen exterior, de reforçar-la aportando soluciones para resolver políticamente un problema que a todas luces es político.
Un dels dubtes era com ho aconseguiria, perquè els vots de Junts per Catalunya i Esquerra no són suficients per investir Sánchez sense la CUP. Doncs bé, els dos partits confien que Puigdemont i Comín puguin delegar el seu vot. El PP carregat contra els jutges alemanys que han permès l'alliberament de Puigdemont durant la Convenció Nacional de Sevilla en van parlar diversos líders. Un dels més durs va ser Xavier García Albiol.
Se desea que los españoles y el conjunto de ciudadanos de la Unión Europea tengamos confianza en las instituciones europeas, como yo tengo y como creo que es la inmensa mayoría de ciudadanos de este país. Estas cuestiones sí que creo que se tendrían que resolver porque dan muy poca credibilidad.
Alemanya està de dol. En ple centre de la ciutat de Münster, a l'oest del país, un atropellament massiu va acabar ahir amb la mort de 3 persones i una vintena de ferits, 6 dels quals han estat crítics. Les autoritats alemanyes no hi veuen però cap rerefons terrorista en aquest atac, que va ser perpetrat per un home amb una furgoneta que va acabar traient-se la vida. Un mort i 4 bombers ferits per un incendi a la Torre Trump. El foc ha començat a la planta 50 de l'edifici propietat del president dels Estats Units i ara s'investiguen les causes. Al Brasil, Lula da Silva ja és a la presó de Curitiba després d'haver-se entregat a la Policia Federal per complir la condemna de 12 anys de presó per corrupció. I ara el temps amb el Martí Oliveres.
Les pluges han anat guanyant terreny intensitat de matinada i ja deixen més de 40 litres per metre quadrat de forma puntual. Matí de diumenge ha passat per aigua bona part del país a partir de mig matí, però les pluges s'aniran restringint mica en mica cap al Pirineu i entre Girona i Barcelona, ambient més fresc a tot arreu, amb moltes màximes al voltant dels 15 graus.
Esports a la primera pedra.
El Barça continua en pas ferm a la Lliga després de guanyar per 3-1 el Leganés al Camp Nou amb un hat-trick de Leo Messi. L'argentí ja suma 29 gols aquesta temporada i empata amb el davanter del Liverpool Salah a la classificació de la Bota d'Or. La primera part va ser plàcida, però la segona es va complicar amb una baixada de tensió blaugrana i el gol visitant del Zar, fins que Messi va sentenciar amb el tercer gol. Amb aquest triomf, el Barça ha igualat el rècord d'imbatibilitat a la Lliga que tenia la Real Societat des de les temporades 78-79 i 79-80, 38 jornades seguides sense perdre. Real i Atlètic de Madrid s'enfrontaran aquesta tarda al Bernabéu a partir d'un quart de 5. Sortiran a jugar a 16 punts del Barça als blancs i a 12 als matalassers. A 2:15, Real Societat Girona, amb la novetat del davanter del filial Kevin Soni a la convocatòria de Pablo Machín, que té les baixes de Planes, Olunga i Douglas Luiz. Una victòria permetria al gironín superar el Sevilla a la setena posició. I a 9:15, València Espanyola Mestalla. Javi López i Sergio Sánchez són les novetats a la convocatòria de Quique Sánchez Flores. Són baixa Òscar Duarte per lesió i Víctor Sánchez per sanció. A segona divisió, a derrota del Barça B al Miniestadi ahir contra la Cultural Leonesa 0-1, que deixa el filial blaugrana amb només un punt de marge sobre les posicions de descens. Aquest migdia, Nàstic Valladolid a les 12 i aquesta tarda a les 6 Sporting Reus. En bàsquet, victòria vital de la penya ahir per seguir somiant amb la permanència. Saragossa 86, Joventut 92. El Barça jugarà 6:45 a casa de Gran Canària. Avui es disputen les curses del Gran Premi de l'Argentina del Mundial de Motos. A les 8 del vespre, la de MotoGP amb l'australià Jack Miller a la pole, Dani Pedrosa segon, Tito Rabat quart, Àlex Rins cinquè i Marc Márquez sisè. La cursa de Moto2 començarà quan passin 20 minuts de les 6 amb el català Xavi Virgi encapçalant per primera vegada la graella de sortida i la de Moto3 a les 5 amb pole de l'italià Arbolino. A les 5:10 de la tarda començarà el Gran Premi de Bahrein de Fórmula 1 amb pole de Sebastian Vettel al volant del Ferrari.
Ara l'obrim pistes, arribem ja al final de la temporada d'esquí, però hi ha qui encara no ha tancat portes. Avui volem anar a la Masella. Allarguen la temporada fins l'1 de maig. Tenim amb nosaltres a Maite Martí, que n'és la directora comercial. Maite, molt bon dia.
Hola, molt bon dia des de Masella.
Doncs dèiem que encara no heu acabat la temporada perquè ho allargueu fins a aquest pont de l'1 de maig. Però déu-n'hi-do doncs la valoració sí. que s'ha pogut fer ara, no?
Sí, sí, doncs en principi està previst tancar el dia 1 de maig. I bé, bones temperatures, bona qualitat de neu i amb el 100% dels sectors en funcionament.
I a més, la Masella ha sigut també notícia, ha estat notícia perquè... ha complert 50 anys, que no ho havíem dit encara aquí l'Obrim Pistes, i al llarg de la temporada heu anat fent diferents actes per celebrar-ho, com concerts, castells de foc, sobretot baixada de torxes el 3 de febrer. Què destacaries de tota aquesta celebració del 50 aniversari?
Jo penso que destacaria sobretot la complicitat que hi ha hagut amb els diferents esquiadors que han pogut gaudir de les diferents festes i esdeveniments que hem pogut anar fent al llarg de la temporada, que com a cloenda i com a gran celebració va tenir lloc el passat 3 de febrer amb una gran baixada de torxes amb més de 3.000 participants, focs artificials i música aquí en directe, i la gent va poder gaudir i celebrar conjuntament amb l'estació d'aquests 50 anys, que a més ha estat acompanyat d'una temporada amb molt bona neu, moltes nevades naturals, i bé, que han pogut gaudir d'aquests 50 anys al llarg de tots aquests mesos de temporada, que gairebé, tancant-lo de maig, seran gairebé 6 mesos de temporada ininterromputs.
Mm-hmm. Deies ara mateix la bona neu que hi havia. Els que vulguin encara allargar-ho i aprofitar aquest pont de l'1 de maig trobaran bona neu també encara, no?
De fet, trobaran molt bona neu, perquè estem parlant que tenim gruixos de més de 2,5 metres a les cotes mitges i altes, i també destacar que l'esquí de primavera aquí a l'estació de Masella, tenint en compte la cota alta que estem treballant, que arribes a 2.500 metres d'altitud, i les pistes enmig del bosc, és una qualitat de neu boníssima. És a dir, recordem que a partir de la setmana vinent, fins l'1 de maig, l'estació romandrà oberta de 9 del matí a 3 de la tarda, és a dir, animar tothom que vingui a primera hora i que fins la una i mitja s'esquia perfectament fins a qui vagi al Pla de Masella, i a partir de la una fins les 3 es poden quedar les cotes altes. I bé, animar tothom que vingui, perquè a partir de la setmana que ve serem de les poques estacions, per no dir l'única, que estarem obertes aquí als Pirineus.
Doncs segur que sí, els que tinguin clar que volen allargar la temporada, doncs que aprofitin a la Masella, aquest pont de maig, encara tenen les portes obertes. Moltíssimes gràcies, Maite, i que acabeu de tancar bé aquesta temporada, i enhorabona pels 50 anys.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
Adéu.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí.
Sí, diumenge és dia de castells. Benet Íñigo, bon dia.
Hola, bon
Avui,
dia.
Avui, déu-n'hi-do l'activitat castellera. Trobem un bon grapat d'actuacions, eh?
Unes quantes. La veritat és que es nota que arriba la primavera
sí,
i
sí,
a veure
sí,
si
sí.
la pluja no ens ho espatlla.
No,
creuem els
creuem
dits
els
perquè
dits.
Avui hi ha una agenda completa.
Doncs va, per on comencem?
Doncs mira, comencem per un punt, que una zona que no s'hi veuran els millors castells del dia, però que volia destacar per començar perquè és significatiu que el sud de Catalunya, la zona tradicional, que hem parlat moltes vegades, no?, la diferència entre el sud i el nord dels castells, doncs es comença a activar. Les colles del sud, que fins ara han estat adormides, que fan, recordem, ells la temporada tenen molta activitat a l'estiu, mentre les colles del nord fan vacances, però comencen més tard, és a dir, fan una temporada més comprimida en l'època de calor. I avui tenim diverses actuacions en aquesta zona. Per exemple, tenim la diada, precisament d'inici de temporada, dels castellers de Sant Pere i Sant Pau a Tarragona, i han convidat els castellers d'Esparreguera a casa seva a les 12 a la plaça del Pallol, Sant Pere i Sant Pau, que va ser una de les colles revelació, o que ha tingut una trajectòria més bona els dos últims anys de creixement. També tenim diverses diades on actuen les colles de Valls, per exemple, a Altafulla, diada també d'inici de temporada amb els castellers d'Altafulla, la colla jove Xiquets de Tarragona, la colla vella del Xiquet de Valls i els Xicots de Vilafranca, a 1:15 a la plaça del Pou. Una diada on, com que és principi de temporada, no es veuen grandíssims castells, però déu-n'hi-do quines colles, eh?
Sí, sí.
Jove de Tarragona i vella de Valls. I també tenim la diada d'inici de temporada, les tres es diuen igual, dels Xiquets de Cambrils, amb la colla joves Xiquets de Valls, els nois de la Torre i la colla local a les 12 a la plaça del Setge, una mica més al nord, però també en zona tradicional encara, la Diada de Primavera a Sitges, amb els castellers de Gavà, els de les Roquetes i la colla jove Castellers de Sitges, a dos quarts d'una a la platja, directament, a la platja de Sant Sebastià.
Mira que maco. També parlem de Barcelona i que hi ha doble oferta castellera.
Sí, la veritat és que Barcelona sí que ja fa temps que està activada castellerament parlant, sí, sí. I avui tenim dos diades ben maques. La veritat és que potser la més destacada a nivell casteller és la Diada de la Independència a Gràcia, una diada que fan cada any els castellers de la Vila de Gràcia a la plaça de la Revolució, molt a prop del mercat de la Beceria, i amb dues colles convidades de nivell, els castellers de Sant Cugat d'una banda i sobretot els Minyons de Terrassa, que aquest any ja han fet el Pilar de Sis, ja han fet Castells de Vuit, i que avui doncs és possible que exhibeixin aquestes construccions ja una mica més interessants. A partir de les 12 a la plaça Revolució i a la mateixa hora al Poble Sec es fa la Diada de Can Bandarra. Can Bandarra és el local dels castellers del Poble Sec, coneguts també com a Bandarres, i han convidat a dues colles amigues, els castellers d'Esplugues i els castellers de Sants, per actuar a les 12 al carrer Blesa, cantonada amb 9 de la Rambla.
I de Barcelona anem ara, què més tenim? Quines altres actuacions?
Doncs en tenim algunes més. Mira, tenim a Sabadell la Diada Castellera del Tèxtil, l'anomenen, amb els castellers de Cerdanyola, els castellers de la Sagrada Família, els castellers de Sabadell i els Moixiganguers d'Igualada, que han començat forts. És una colla que l'any passat ja va fer una molt bona temporada i que volen fer el salt aquest any als castells de nou, i de fet a la primera actuació d'aquest any ja van fer el 3 de 8, per tant tot un indicatiu de que volen prémer l'accelerador per poder provar aquest assalt als nou pisos que déu-n'hi-do. Actuaran a les 12 al carrer Sant Quirze de Sabadell. També arrenquen Maquinària els Capgrossos de Mataró amb la Diada del seu local, on han convidat la colla castellera jove de Barcelona, una actuació amb dues colles que per tant serà una mica més ràpida del normal, a les 12 al mateix local dels Capgrossos, al passatge Mariona Galindo de Mataró. Continuem la ruta, anem pujant, avui anem de sud a nord,
sí,
eh?
Sí, sí.
Hem passat pel sud, després Sitges, després Barcelona
sí,
Sabadell,
sí.
Mataró, i ara anem cap a l'Empordà, perquè hi fan el 5è aniversari del bateig dels Vailets de l'Empordà, i han convidat 3 colles més del seu nivell, castellers de Castelldefels, castellers de Mollet i colla jove de l'Hospitalet, a les 12:30 a la Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries. I l'última, per fer aquest repàs d'actuacions del dia, ens hem d'anar fins a Mallorca, que fan la Diada de l'Àngel en un indret ben especial. No sé si hi has estat mai, al castell de Vallvé,
sí,
a Palma, aquell que és rodó.
Sí.
Doncs cada any hi fan una diada als Alots de Llevant i als castellers de Mallorca, en aquest cas a les 4 de la tarda, i evidentment doncs, un lloc per fer castells amb una bona fotografia.
Sí, noi, aquest diumenge uns entorns fantàstics. Ara fiquem música a tot això. Quina cançó podem escoltar avui, Benet?
Mira, us he portat una cançó del grup Roba Estesa, un grup que es defineix com a femení i feminista, perquè són 6 noies i estan molt involucrades en el moviment feminista. Acaben de publicar el disc Desglas, que inclou aquesta cançó que es diu Governar-nos.
Som escamots d'insurrecció, l'alegria de la revolució.
dos quarts de set del matí, per tant, saludem ara en Jordi Margarit. Jordi, molt bon dia.
Bon dia, Noé. When I was a boy, I had a dream. It never came true, but somehow it seems. Per cinquena vegada intentes posar en marxa el motor del cotxe que no hi ha manera d'engegar. Cinquè intent, cinquè renec i cinquena frustració en el que portes d'any. Definitivament, l'andròmina falla i cal canviar de bateria. No es pot dir que la temporada hagi estat de les més encertades, no. Un assecador de cabell rostit, unes claus perdudes, bicicleta en sinistre total i una cama enguixada en són els trofeus. Però quan la sort se't gira d'esquena, quan arribes a la conclusió que totes les forces sobrenaturals s'han conjurat en contra teu, no hi ha bones intencions que hi valgui. El més assenyat seria fotre-li morro i seguir. Però el més fàcil sempre és carregar totes les culpes a la bona o mala sort. I massa sovint penses en les classes pràctiques de mecànica general que et vas haver de saltar per culpa d'una grip mal curada i d'haver d'anar sempre de cul. Potser si n'haguessis sabut una mica més de teoria o haver fet cas a l'avís de manteniment, ara no passaries per la situació que estàs vivint. Obre el capó del cotxe, enfrota't els dos cargols i el tornavís. Te'n sortiràs.
Anem cap a la muntanya. Xavi Alujas, bon dia.
Bon dia, Noé.
A veure, va, que quan anem cap a la muntanya, ja sigui per córrer, per fer senderisme, és important anar ben equipats.
Doncs
per tant, és important portar una bona capa primera, que és la que farà que, depèn de l'època de l'any en què estiguem ben protegits o no, suposo, no?
Mm-hmm. I tant.
Doncs de què ens parles avui?
Doncs mira, per anar ben equipats, sempre és important portar la motxilla, no ocupa gaire, i ens pot salvar d'un bon ensurt portar un bon paravent. Per exemple, quan comencem a córrer, encara que no faci gaire vent, si fa una mica de fresca a primera hora del matí, doncs ens anirà molt bé
Que pesi poc, per això, perquè hem de portar la motxilla, no?
Sí, que sigui lleuger. I així, doncs, anem guanyant metres. És molt possible, a més, que vagi fent vent. Si fem un cim o volem agafar una miqueta d'alçada, sí, doncs sempre, normalment, sempre fa una miqueta vent i també ens ajudarà. I si això li sumem, que normalment, doncs, suem, la possibilitat d'agafar fred augmenta i, a part de ser una mica perillós, doncs, podem agafar una hipotèrmia, doncs és molt, molt molest. Així que jo us recomano sempre portar, com deia, un paravent, si preveieu que no ha de ploure. En cas que ho faci, sempre és millor portar un impermeable de normal. L'impermeable és paravent, però el paravent normalment no és 100% impermeable i, a més, pesa més de l'habitual. Perquè porta un teixit més protegit, porta Gore-Tex, porta, doncs, la caputxa. El paravent, en general, són molt més fins i, doncs, molt més lleugers.
Uh-huh. Avui veig que me n'has portat un, que el veig aquí sobre, que tu l'has provat aquestes setmanes, no?
Sí, sí, és de la casa Salomon, de la casa francesa,
sí,
Salomon.
Sí, ho veig.
Doncs porto diferents setmanes portant i provant diferents materials i avui us porto l'experiència de la nova peça del catàleg d'aquesta temporada primavera-estiu 2018. És el Fast Wing Jacket. Si voleu veure imatges, les tindreu al meu blog xavialujas.wordpress.com.
Va, i anem a les especificitats. És a dir, què té aquesta jaqueta que la fa tan especial?
Això que t'ha agradat tant, no? Les sí, especificitats. Doncs bé, és un paravent lleuger, apte per la majoria de butxaques i útil per a tots els corredors doncs, que vagin al ritme que vagin. És molt útil, doncs, com deia, per dies ventosos i per dies amb una pluja fina. Aquesta jaqueta pesa només 96 grams a la meva talla L.
Ja et deia jo que això del pes era
important. Sí, el que significa que després doncs, dels paravents de la família S-Lab és el meu més lleuger de la casa Salomon. Està fet amb el teixit Ripstop doble i utilitza les tecnologies Motion Fit per a un ajustament actiu i l'Advanced Skid Shell per a un confort corporal protegint de la humitat i del fred. Té una butxaca al pit que ens pot servir per guardar les claus, un gel o el mòbil i que en cas de que no sigui necessari el paravent es pot guardar tot ell en aquesta butxaca ocupant molt poc espai dins de la nostra motxilla, per exemple, o el podem portar a la mà. La cremallera és sencera i és molt fàcil i suau de pujar i de baixar amb una sola mà o si porteu guants. A més, té una tira amb un clic a l'alçada del pit per si volem córrer amb la jaqueta mig oberta. Imagina't que fa, doncs tens una miqueta de calor, no te la vols treure perquè no és suficient
no,
i normalment si fa una mica de vent et pot molestar els ombros, doncs aquest clic a l'alçada del pit fa que la jaqueta posada i no es mogui. A més, el talletge és curt de cintura perquè la idea és que ens protegeixi sobretot del vent i les mànigues són de tendència llarga perquè no ens quedi curt. També té uns detalls reflectants que ens ajudarà a ser vistos en hores nocturnes per si sortim de nit, com ja vam parlar la setmana passada. I per acabar, amb aquesta descripció afegiré que a sota de cada aixella hi ha uns microforats per on s'evacua l'excés de calor corporal i a més el teniu disponible en diversos colors diferents, en blanc, en vermell i en blau. Jo l'he provat en vermell i és molt, molt xulo.
Doncs mira, aquesta potser també sigui bona per fer la de cavalls del vent, però explica'ns això que t'ha agradat tant a tu i que només saps tu dir també, que és això de les sensacions que te la poses quan fas curses com les teves,
sí,
no?
En cop de, doncs mira, un cop te'l poses a sobre d'una samarreta ja notes la lleugeresa i quan surts a l'exterior en un dia ventós ja notes que el vent no et molesta gens. Sobretot, això és més evident quan ja portes una estona corrents i comencem a suar, que és quan el vent refreda la suor i podem agafar el fred. La Fast Wing Jacket evita el refredament i manté la nostra temperatura corporal. A més, que a mesura que anem doncs, suant, els forats de les aixelles ajuden a l'evacuació i només si suem molt notarem que el paravent se'ns queda una mica doncs, enganxat a l'alçada de les mànigues. He sortit a córrer tant a ritmes alts com a ritmes més suaus i en tots els casos la jaqueta s'ha comportat a la perfecció. S'adapta perfectament a tots els moviments i si a part de córrer també us agrada els terrenys més tècnics on us agrada doncs, grimpar i necessiteu les mans, doncs també va molt bé i no us molestarà gens.
Escolta, m'has dit que normalment els paravents no porten caputxa, però veig que aquest tampoc en porta. Això fa que ens protegeixi igualment de l'aigua?
Doncs mira, així és, no porta caputxa i per tant no es pot considerar un impermeable, però en dies de pluja fina us anirà molt bé i evitarà que us mulleu al pit. I si a més doncs, fa vent, evitareu que l'aigua us faci agafar fred. L'he provat en dies freds al voltant dels 0 graus amb una samarreta tèrmica a sota i en dies al voltant dels 10 graus amb només una samarreta de màniga curta a sota. Crec que si fa molt de vent el podreu arribar a utilitzar potser fins als 15 o 20 graus. Jo crec que amb més temperatura potser us molestarà. Evidentment això dependrà de cadascú, de com sigueu de fredolics.
Escolta'm, a veure, una pregunta d'examen. Si el portes posat i deixa de fer vent, És fàcil la treure sense deixar de córrer?
Mira, aquest paravent, com sempre, i totes les peces tècniques, sempre és qüestió d'entrenament i sempre s'ha de provar entrenant abans de competir. Però aquest paravent us el podreu treure mentre correu i amb una mica de pràctica el podreu plegar dins aquesta butxaca del pit, com he dit, i d'aquesta forma el podreu portar a la mà, doncs, o el podreu guardar en qualsevol butxaca de la motxilla.
Doncs així dius que és ideal per tot tipus de corredors,
sí,
no?
Sí, sí, aquest paravent Salomon Fast Wing Jacket és una peça imprescindible per la majoria de corredors, tant per a un ús diari d'entrenaments com a un ús de competició. Salomon ha fet una peça molt transversal i a més, un preu bastant competitiu.
Escolta'm, Xavi, doncs et veig que vas ja preparat perquè te'n vas a córrer, no?
Sí, ara d'aquí una estoneta, d'aquí una hora i mitja aproximadament, comença la romànica extrema, la Hoste Nou de Bianya, la Vall de Bianya.
Quants quilòmetres?
Aquests són 42 i pocs més.
Res,
I uns 2.400 de positius.
I en quant temps ho vols fer?
Difícil, no sé, intentaré baixar de les 6 hores, que és difícil.
Caram,
per mi, baixar de les 6 hores serà tot un repte, intentaré.
Bueno, ens ho explicaràs, no?
Sí, que evidentment. Molt moltes gràcies.
Sort.
Vaig cap allà.
Vinga,
gaudiu de la setmana amb salut, seny i muntanya.
Senyors, moment d'assentar-se davant de la televisió per veure una sèrie. Joan Maria Morros, bon dia.
Bon dia, com estàs?
T'he de dir que l'Elio em va agradar.
T'ho vaig dir, t'ho vaig dir. Sí, sí.
Sí, sí, la vas encertar. Em va agradar.
I ja que no te'n penedeixis gens ara de veure-la vist.
No, no, gens. Ara estic intrigada de pensar a veure aquests morts que em vas dir ahir,
sí,
d'on sortiran.
Tampoc no tants, eh?
No?
És a dir, no. Però està bé. No, tornem a una sèrie d'aquestes del que es porta ara, que són sèries d'intrigues, policíaques,
sí,
d'investigació, d'assassinats.
Sí,
ens anem bastant al nord, és a dir, anem a Noruega. És una sèrie produïda per la segona cadena de la televisió d'aquest país i que també podem veure des del mes passat, des de març, a Netflix. El títol anglès en aquesta difusió mundial que li dona Netflix és Borderlander. El títol en noruec seria, no ho pronunciaré bé, suposo, Grenseland.
Hola.
Hi.
Du, sjefen min har gitt meg noen dagers ufrivillig ferie.
Fordi du skal vitne mot Lindberg?
Ja. Så jeg er på vei til Tista for å besøke broderen og ungene noen dager.
Jeg skjønner. Snakkast.
Herre.
Borderlin? Perdona, Borderline, per què? Perquè està a la frontera entre Suècia i Noruega, però estem a Noruega. Tenim un policia que té uns problemes interns perquè el que fa és reconèixer que un dels seus companys comès un delicte i a partir d'aquí agafa un període de... m'agafo uns dies i me'n vaig al meu poble. Se'n va cap allà i quan arriba es troba en què han mort una persona del poble. En principi semblava que seria un suïcidi, però no. I comencen a veure els suficients elements com per aclarir que allò és un assassinat que per tant s'ha d'investigar. La policia canvien des de Oslo, és una dona que el que fa és dir-li que el seu cap no li permet que estigui de vacances, sinó que ja està allà i que això ha passat allà, a partir d'aquí hem de fer equip per investigar. I tens aquests 8 capítols, una temporada aproximadament d'una hora cada capítol, en què s'investiga qui ha matat el mort, el veí del municipi aquest, i per què l'ha matat. I totes les implicacions que a vegades van acostant, és un poble molt petit, per tant aquí el que tens ja és totes les implicacions personals que en alguns casos et queden, et va sorprenent de que aquest també estigui implicat en l'assassinat.
Mm-hmm.
Després també hi ha els problemes de la seva vida, de la vida personal del policia, perquè clar, té els problemes interns que tenia a la comissaria d'Oslo on estava. A més, la seva parella és un home, això no ho sap ningú més, amb la seva família tampoc no ho sap, saps? És a dir, de tots els ingredients. Com sempre, és a dir, hi ha la barreja d'una comunitat petita on hi ha un mort, moltes implicacions directes, els que investiguen són una parella, en aquest cas no passa res entre tots dos, però sí que hi ha les males mirades o els dubtes entre l'un i l'altre, i perquè formem equip en la investigació. i les implicacions personals de cada un d'ells.
Tot això amb 8 episodis?
Tot això amb 8 episodis, sí. La sèrie passa molt ràpida perquè de seguida vas quedar enganxat en la història, a més a més. I ja també es juga amb el fet aquest, que està molt a la frontera entre els dos països, que si s'escapa, no s'escapa...
No sé per què aquests nòrdics saben enganxar-nos bé,
sí, sí, les sèries. Sí, és una altra de les sèries que estan funcionant-li molt bé a Netflix, aquest. Les sèries negres, les sèries de temàtica criminal del nord d'Europa. Absolutament recomanable.
Doncs mira, la seguirem. Borderline, no?
Borderliner, que és el títol, això que han agafat per la seva difusió mundial. Netflix, des de fa un mes.
Doncs mira, la seguirem. Joan Maria, que tinguis bona setmana.
Ens veiem la setmana que ve.
Sí, senyor. Adéu-siau.
Fins ara.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí. Les notícies a la primera pedra.
Bon dia, el president del Parlament, Roger Torrent, repta el jutge del Suprem, Pablo Llarena, a que deixi sortir Jordi Sánchez de la presó per sotmetre's al debat d'investidura. Torrent considera que, si no ho fa, posarà per la justícia espanyola per sobre del dret internacional. N'ha parlat en una entrevista a La Vanguardia.
Hi ha una resolució del Comitè de Defensa dels Drets Humans de Nacions Unides que diu que s'ha de permetre la seva investidura. Hi ha de ser el Suprem que decideixi si fa cas a la legalitat internacional o continua escrivint una de les pàgines més fosques de la seva història.
Després d'una nova ronda de consultes, Torrent ha informat que Jordi Sánchez tornarà a sotmetre's al debat d'investidura. Ahir des de Berlín, Carles Puigdemont va demanar a l'estat espanyol que canviés d'estratègia.
La decisió del Comitè de Drets Humans de Nacions Unides brinda l'oportunitat a l'estat espanyol de canviar d'estratègia. Brinda l'oportunitat de reforçar su imagen exterior, de reforçar-la aportando soluciones para resolver políticamente un problema que a todas luces es político.
Un dels dubtes era com ho aconseguiria, perquè els vots de Junts per Catalunya i Esquerra no són suficients per investir Sánchez sense la CUP. Doncs bé, els dos partits confien que Puigdemont i Comín puguin delegar el seu vot. El PP carregat contra els jutges alemanys que han permès l'alliberament de Puigdemont. Durant la Convenció Nacional de Sevilla en van parlar diversos líders. Un dels més durs va ser Xavier García Albiol.
Se desea que los españoles y el conjunto de ciudadanos de la Unión Europea tengamos confianza en las instituciones europeas, como yo tengo y como creo que es inmensa mayoría de ciudadanos de este país, estas cuestiones sí que creo que se tendrían que resolver porque dan muy poca credibilidad.
Alemanya està de dol en ple centre de la ciutat de Münster. A l'oest del país, un atropellament massiu va acabar ahir amb la mort de 3 persones i una vintena de ferits, 6 dels quals han estat crítics. Les autoritats alemanyes no hi veuen però cap rerefons terrorista en aquest atac, que va ser perpetrat per un home amb una furgoneta que va acabar traient-se la vida. Un mort i 4 bombers ferits per un incendi a la Torre Trump. El foc ha començat a la planta 50 de l'edifici propietat del president dels Estats Units i ara s'investiguen les causes. Al Brasil, Lula da Silva ja és a la presó de Curitiba després d'haver-se entregat a la Policia Federal per complir la condemna de 12 anys de presó per corrupció. I ara el temps amb el Martí Oliveres.
Les pluges han anat guanyant terreny i intensitat de matinada i ja deixen més de 40 litres per metre quadrat de forma puntual. Matí de diumenge ha passat per aigua bona part del país a partir de mig matí, però les pluges s'aniran restringint mica en mica cap al Pirineu i entre Girona i Barcelona, ambient més fresc a tot arreu, amb moltes màximes al voltant dels 15 graus.
Esports a la primera pedra.
El Barça continua en pas ferm a la Lliga després de guanyar per 3-1 el Leganés al Camp Nou amb un hat-trick de Leo Messi. L'argentí ja suma 29 gols aquesta temporada i empat amb el davanter del Liverpool Salah a la classificació de la Bota d'Or. La primera part va ser plàcida, però la segona es va complicar amb una baixada de tensió blaugrana i el gol visitant del Zar, fins que Messi va sentenciar amb el tercer gol. Amb aquest triomf, el Barça ha igualat el rècord d'imbatibilitat a la Lliga que tenia la Real Societat des de les temporades 78-79 i 79-80, 38 jornades seguides sense perdre. Real i Atlètic de Madrid s'enfrontaran aquesta tarda al Bernabéu a partir d'un quart de 5. Sortiran a jugar a 16 punts del Barça als blancs i a 12 als matalassers. A 2:15, Real Societat Girona, amb la novetat del davanter del filial Kevin Soni a la convocatòria de Pablo Machín, que té les baixes de Planes, Olunga i Douglas Luis. Una victòria permetria al gironín superar el Sevilla a la setena posició. I a 9:15, València Espanyola Mestalla. Javi López i Sergio Sánchez són les novetats a la convocatòria de Quique Sánchez Flores. Són baixa Òscar Duarte per lesió i Víctor Sánchez per sanció. A segona divisió, a derrota del Barça Bel Mini-Estadi ahir contra la Cultural Leonesa 0-1, que deixa el filial blaugrana amb només un punt de marge sobre les posicions de descens. Aquest migdia, Nàstic Valladolid a les 12 i aquesta tarda a les 6 Sporting Reus.
En bàsquet, victòria vital de la penya ahir per seguir somiant amb la permanència. Saragossa 86, Joventut 92. El Barça jugarà dos quarts de set a casa del Gran Canària. Avui es disputen les curses del Gran Premi de l'Argentina del Mundial de Motos. A les 8 del vespre, la de MotoGP amb l'australià Jack Miller a la pole, Dani Pedrosa segon, Tito Rabat quart, Àlex Rins cinquè i Marc Márquez sisè. La cursa de Moto2 començarà quan passin 20 minuts de les 6 amb el català Xavi Virgi encapçalant per primera vegada la graella de sortida i la de Moto3 a les 5 amb pole de l'italià Arbolino. A les 5 i 10 minuts de la tarda començarà el Gran Premi de Bahrein de Fórmula 1 amb pole de Sebastian Vettel al volant del Ferrari.
Hey, moment ara per parlar de psicologia. Concretament avui parlarem de com deixar de ser dependent emocionalment. Marta Torra, molt bon dia.
Bon dia, Noemi.
En parlàvem ahir dels que tenen dependència emocional cap a altra gent. Ara ja sabem com són. Tots hem tingut algun moment de dependència emocional relatiu, però clar, quan això es cronifica és un problema. Com deixar de ser dependent emocionalment?
Doncs mira, primer reconèixer que ets dependent emocional i això és...
Com sempre
això
és el gran sí. problema.
Reconèixer que tens un problema és el gran problema, sí. no? Però i com se fa això? Com, doncs clar, t'has de fer preguntes. Realment no pots viure sense aquesta persona? Realment necessites aquesta persona per ser feliç?
I si és així, per què?
I si és així, exacte, per què? Perquè pensa més, imagina't, no? Això a vegades et pot passar doncs, amb el teu pare, amb la teva mare, no? I costa més encara allunyar-te'n, no? No tenir por de la incertesa, perquè què passa? Que el dependent emocional s'acostuma tant a una manera de viure, a una manera de ser, que clar, tots ens acomodem i ens costa molt sortir d'aquella zona de confort, no? Doncs sortir de la zona de confort i veure que, escolta, la vida sense aquesta persona és possible, és factible i a més hasta serà més sana, no? Aprendre a dir que no. Aprendre a dir que no, perquè clar, evidentment, la gent que és dependent emocional els costa moltíssim dir que no a la persona amb què tenen dependència. Sí? Posar límits amb la persona que tenen dependència els costa moltíssim i fer servir l'assertivitat, val? Treballar aquesta assertivitat per no fer-nos mal ni a nosaltres mateixos ni a l'altre, que tampoc sap que és víctima d'una dependència emocional a vegades. No? Reforçar la nostra autoestima en fent coses d'aquelles que ens facin sentir bé.
Això és comú a tots els problemes pràcticament sí, psicològics, l'autoestima. Sempre ens trobem el mateix mur.
Sempre tenim aquest motor. S'ha de treballar molt l'autoestima, perquè pensa que l'autoestima és el reflexe del que jo penso de mi mateix, però ve donat moltes vegades pels altres.
Clar.
I clar, si els altres ens fan sentir malament perquè doncs, ens refusen, o bé, doncs, ostres, ja no m'estimen, doncs clar, tot això et toca l'autoestima i has de ser tu prou valent i prou honest amb tu mateix per dir, ostres, és que escolta, jo no tinc la culpa de tot això, m'entens? Uh-huh. Qual hem de reforçar aquesta autoestima i dir, no, jo valc molt amb, segons què, amb moltes coses poder no tant, val? Però també hem de ser honestos, no? I dir, ostres, doncs mira, jo sóc bona amb això però no sóc tan bona amb l'altre, però això no vol dir que jo no em pugui estimar a mi mateixa i que jo mateixa me'n pugui sortir. Aquesta, la gent que tingui dependència emocional, evidentment, doncs deixa de fer coses amb el seu entorn, perquè clar, el que vol és estar amb aquesta persona, no?
I el demés
no ho necessita. Llavors, doncs, aquesta gent el que ha de fer què és? Tenir una vida social més activa, no idealitzar i evitar tornar a caure amb altres persones en el mateix parell.
Clar,
de la dependència emocional.
La dependència emocional per caure en una altra.
Sí, perquè a més ja ho vam dir ahir, normalment en la gent que busquis o que trobis serà gent tòxica, gent que tingui molts problemes, perquè tu, com a bon dependent emocional, el que aniràs a buscar és a l'ajudar a l'altre a que estigui bé, i que t'oblidis de tu i dels teus sentiments, i que tota l'emoció que en aquell moment assentis cap a aquella persona, que serà molt intensa i serà molt forta i serà molt maca i serà estupenda, val? no és sana, perquè estàs, el que estàs fent és dependre d'aquesta persona i deixar de dependre de tu mateix, val? que és lo important, realment dependre un d'un mateix, de les seves emocions i de la seva i dels seus sentiments. Sí?
Sí.
I a vegades quan ens adonem de que som dependents emocionals, el que cal fer és demanar ajut.
Jo crec que aquest és un gran punt en el que ens hauríem de trobar en moltes
situacions.
Sí, perquè
situacions. Un a vegades no se n'adona...
Anar a parar amb una clar. Persona professional d'aquests temes que sàpiga reorientar-nos.
Si miréssim l'historial d'una persona, l'historial d'una persona, per veure si és dependent emocional o no. Es veu claríssimament.
Clar.
Només mira els últims 10-15 anys de la seva vida, què ha passat. Què ha passat? I amb quines persones s'ha enganxat? Si primer potser ha sigut el seu pare, o després ha sigut la seva mare, primer un fill, perquè hi ha pares molt dependents dels fills. Són reincidents, sempre van a buscar aquesta dependència. Les parelles, val? I te n'adones que realment el conflicte, això són persones les que l'envolten conflictives. Bueno.
Mm-hmm. Doncs claríssim aquest concepte també d'anar a parar en mans de professionals que ens ajudaran també.
I tant.
Marta, seguirem reflexionant sobre la psicologia perquè hi ha tants temes de la ment.
No acabarem mai.
Toca parlar, que jo crec que aquesta secció serà eterna. Marta, fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí.
I després de parlar amb la Marta Torra d'aquesta dependència emocional, ara tenim nosaltres a algú que ens dona molta emoció de saludar. Isabel Vinaixa, bon dia.
Bon dia, no?
Molt bé, no? La Setmana Santa?
Oi, sí. Jo crec que
sempre
va
bé. Aquí, vam menjar una mica de xocolata que em vas portar.
Sí, és que m'agrada molt la xocolata.
Sí, de la negra, oi?
Sí. Com més fosc...
No. Com més fosca, millor.
Fosca, sense llet. La llet no... La vaca m'agrada allà pasturant. Sí.
Més sana, més sana. És la xocolata negra. Sí,
em senta millor.
Sí. Escolta'm, ha caigut una joia a les mans.
Una joia? Sí. L'estàs
molt
veient?
Maco, maquíssim, m'agrada molt.
És preciós.
És una edició fantàstica.
És preciós. Bueno, estem parlant, perquè els oients diran de què diuen aquestes dues ara.
De què parlen?
Estem parlant de la biografia, una biografia del David Bowie, feta per la il·lustradora Maria Hees,
sí,
que és un fenomen aquesta dona, perquè també n'ha fet una de la Frida Kahlo, que ha tingut un èxit espectacular.
Molt estètica també.
I l'estava fullejant ara, és que és digna, no sé, estic com atrapada, perquè francament és més que una biografia.
Sí, té perquè, molta personalitat aquest
llibre. Exacte, parla evidentment de la vida del David Bowie, que va ser més que un cantant, perquè jo crec que evidentment aquest home ho omple tot. Mm. Per cert, estem escoltant de fons China Girl, una d'elles. Sí.
Jo crec que la majoria la reconeixeria, sí, en els nostres oients, aquestes China Girl.
Exacte. Doncs és un llibre que jo crec que val molt la pena de poder tenir.
S'acosta Sant Jordi.
Ara.
I està molt ben aprenent nota d'idees, perquè després arriba el dia i tots ens en diuen 50.000.
Sí, i passes per les parades i sí, compres compulsivament també.
Exacte.
Tampoc és això.
Meditem una mica.
La cultura del llibre s'ha de meditar també.
Exacte.
No comprar per comprar, sinó després el deixes allà.
I un regal, mereix que pensin una mica en tu. Si algú li agrada molt la música, o si sí, algú li agradava molt el personatge de David Bowie, aquesta és una gran tria.
Ho engloba, perquè pots fer una cosa, mentre estàs llegint aquest fantàstic llibre, aquesta biografia, pots escoltar de fons un disc de David Bowie,
home,
per exemple.
Està fet per Maria Hesse i el Fran Ruiz, que també...
Sí, no, és espectacular. És jo és que no, és que és un llibre que és de diverses coses. Bé,
Editorial Lumen.
Exacte.
Per si algú el prendre nota també.
És de tapa, mira, un moment.
De tapa dura.
De tapa dura, com Déu mana, que va
a més,
molt
té
bé.
Té com a incrustacions d'or a la portada,
sí,
i em sembla que per dintre també hi ha alguna cosa.
No, és molt bonic, està molt ben fet, la veritat. Ve,
sí, sí,
ve de gust. Si la gent no el coneix, el David Bowie, que ho dubto, és una manera també d'atrapar-te amb ell, que t'agafi. Té una carrera artística boníssima, aquest.
Sí.
Que no cal dir res més, no sé.
No, però ens ficaràs un tema estrella, no?
Sí. Ara, aquesta cançó m'agrada molt.
Aquesta està molt bé.
Però jo he estat escoltant una miqueta cadascú i pensant, ai, i si acabem amb una que va sonar a una banda sonora, a una pel·lícula, The Falcon and the Showman, que també hi ha un artista del qual ja en parlaré algun diumenge o algun dissabte, com és Pat Metheny. Estic parlant del tema de l'any 1985, This is not America.
Carai,
tinc la pell de gallina.
Sí, doncs va, la deixem que soni, no parlem.
Sí.
Ens veiem la setmana que ve.
I tant.
Bona adéu. Setmana.
by Bruce.